Notícies. David Solans.
Bona tarda, són les 6.82.000 milions d'euros acabarà costant el tercer rescat de Grècia, segons els càlculs de la Troika, i això que, inicialment, Tsipras només n'havia demanat 16.000. La desconfiança amb el govern de Syriza i les moltes crítiques a la seva proposta compliquen l'Eurogrup d'aquest dissabte i l'acord es podria fer esperar a la cimera dels 28 de demà. Eurocorresponsal Albert Segura.
Només tapar el forat dels bancs, recapitalitzar-lo, ja costaria 25.000 milions d'euros, és a dir que als grecs els queda corralito i control de capitals per dies, fins i tot si hi hagués un acord que a aquesta hora sembla extremadament difícil. És l'advertència de ministres com l'alemany Schäuble que serien favorables a una sortida de Grècia de l'euro, tot i que la seva cap, Merkel, podria fer demà de policia bona i evitar-ho. Ja no és tant un problema de pujar l'IVA, retallar les pensions o reestructurar el deute, sinó sobretot de confiança, de credibilitat, ho admet Luis de Guindos.
El referèndum, desde luego, desde el punto de vista de credibilidad, desde el punto de vista de confianza, no fue positivo, ¿no? Generó incertidumbre por parte de las instituciones por parte del resto de países y desde luego no tuvo un impacto positivo.
Governs com l'irlandès o l'austríac proposen una tercera via entre signar l'acord d'avui ja i el Grexit. Donar dues setmanes al govern grec per aprovar les seves promeses, per fer-les llei abans de pagar-li l'ajuda i poder reobrir els bancs.
A Catalunya, la llista unitària per la independència podria aconseguir 2 milions de vots i una majoria absoluta del 55%, segons una enquesta interna de Convergència que us avança RAC1. Seria la primera vegada que una opció política aconseguiria 2 milions de vots a Catalunya. Precisament avui, Ramon Espadaler ha alertat d'un tripartit independentista entre Convergència, Esquerra i la CUP. El líder d'Unió diu que prioritza en veure qui lidera l'independentisme per damunt del govern del país.
El país no pot estar més d'un any en precampanya i campanya electoral. El país no pot estar des del 14 de gener fins al 27 de setembre i ara 5 mesos més, és a dir, fins al febrer, amb una precampanya electoral, perquè això va en detriment moltes vegades del que ha de ser l'acció de govern.
En aquest sentit, Espadaler ha demanat a Mas que, en cas que la llista única tiri endavant, no convoqui unes segones eleccions. I pren força el projecte de convertir la rumba catalana en patrimoni cultural i immaterial de la UNESCO. Girona ha acollit l'acte fundacional de la candidatura, que ha comptat amb l'assistència d'entitats i polítics francesos. N'ha parlat a la CNN Carla Gordó, una de les membres de la comissió executiva de la candidatura, que assegura que volen aconseguir-ho abans del 2020.
És un procés llarg. Nosaltres hem previst un calendari a més o menys 4 anys vista. Llavors, finalment, després de l'elaboració del dossier, és l'Estat qui ho ha de presentar i qui ha de validar-ho és la UNESCO. Llavors, això és un procés que pot anar al voltant dels 4 anys. Aquest any engeguem el projecte perquè finalment és un dossier, és un document el que s'entrega i llavors és un tràmit tècnic, per dir-ho així, que s'ha de fer.
Els impulsors del projecte ho tenen clar. La rumba catalana és l'únic estil musical i gènere nou que ha sortit sorgit dins de les comunitats urbanes durant el segle XX. I ara els esports. Amb Albert Redondo.
El Tour de França ha acabat ja la 8a etapa amb victòria del francès Alexis Villermo, que ha creuat la meta en solitari al Mur de Bretanya. L'actual campió de la prova francesa, Vincenzo Nibali, ha perdut 10 segons respecte al grup de favorits. A la general, Chris Froome segueix líder a 36 segons de Contador i a 1,56 de Quintana. En tennis, Garbiñe Muguruza ha perdut la final de Wimbledon davant Serena Williams per un doble 6-4. És el 6è títol a All England Club i el 21è de Grand Slam per la nord-americana, que es queda només un del rècord absolut que té l'Alemanya Steffi Graf. Demà, Novak Djokovic i Roger Federer jugaran la final masculina. El Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, avui sessió de qualificació, Marc Márquez ha fet la pole position, Dani Pedrosa arrencarà segon i Jorge Lorenzo tercer. El líder del Mundial, Valentino Rossi, sortirà sisè. I en futbol, l'Espanyol jugarà d'aquí una hora el primer partit de pretemporada, Garòs contra un combinat de jugadors de la Vall d'Aran. Pel que fa al mercat, Joan Collet ha dit que no hi ha converses amb el Madrid per la marxa de Casilla. En canvi, sí que ha confirmat que està negociant la sortida d'Estuani.
I el temps, el cel es mantindrà gairebé serè a tot arreu. Tan sols hi haurà núvols decoratius al Pirineu i entre les comarques de la costa i el prelitoral de Tarragona. Al final del dia es reforçarà la tramuntana a l'Empordà. Demà el sol tornarà a lluir amb força i la calor s'intensificarà. Això és tot per ara i tornem d'aquí una hora al punt de les 7.
RAC 1.
Si no somiem, estem morts. Kilian Jornet. Si sóc lliure, és perquè sempre estic corrent. Jimi Hendrix. El dolor és inevitable. El patiment és opcional. Muda. Per què pujar muntanyes? Perquè són allà. Lionel Terray.
Ultraesports, els diumenges a les 3 de la tarda, amb Raül Llimós.
Ultraesports, més enllà de l'esport.
RAC 1. Tots som 1.
Demà arrenca a Palafrugell la 15a edició del Festival de Cap Roig. Sí, Cap Roig té els mateixos anys que RAC 1. 15 anys, que ha aconseguit en aquest temps definir una personalitat i fer-se un espai en l'ampli calendari de festivals de Catalunya. L'encarregat d'encetar la 15a edició de demà serà aquest que estem escoltant, que és Sting. Juli Guiu, director del Festival de Cap Roig, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Ja està per aquí o no?
Sí, va arribar ahir la nit.
Va arribar ahir la nit?
Sí, el tenim per Catalunya ja.
I fins quan? Se'n va després?
Se'n va el dia després.
El dia després. Amb quin espectacle la gent que vagi a veure l'Sting es trobarà? Un concert d'èxits, l'últim disc?
És un concert d'èxits, tant farà un repàs d'èxits de Police, èxits seus en solitari i, evidentment, alguna cançó del seu últim treball de l'any passat.
Difícil de portar?
Difícil de portar. Hem estat perseguint-ho quasi 2 anys llargs.
Sí?
Sí. És complicat per dates, és complicat perquè quan girava per Europa pues, no teníem el calendari de Cap Roig, per diferents qüestions que no em puc quadrar-ho, però bueno, em puc quadrar-ho, inclús em puc quadrar-ho amb una gran data com és l'inici.
Tenies clar que ell havia de començar... Perquè, esclar, l'apertura, com va ser Elton John l'any passat, la vols fer sempre potent.
Ens agrada i és un dels objectius, fer una gran entrada. Mm. Sí. De fet, comencem amb 3 plats sí. Molt forts. Mm.
Efectivament, que ara comentarem. El primer és Sting i el segon...
Dance with me. Dance with me. Into the colors of the dust.
El primer és Sting. El cap de setmana a l'arrencada hi ha un altre concert que jo recomano molt, que és el de Ben Hart, perquè és un músic certament extraordinari. Extraordinari.
És impressionant.
Costa portar Ben Hart, però menys.
No pensis, a part. Ve de Innocent Criminals i feia com 6 anys que no juntava amb ells. Per tant, hem tingut l'honor de poder-ho i també quadrar-ho amb un gran dia, com és un dissabte de juliol.
Sting és molt imponent, Ben Hart és magnífic, però si hi ha un plat fort en aquest festival és divendres de la setmana que ve. De la Lady Gaga, acompanyada del Tony Bennett, o el Tony Bennett acompanyat de la Lady Gaga, que és el gran plat fort d'aquesta edició. Si m'equivoco o no per l'organització.
I perquè és únic. O sigui, solament es fan 6 concerts a Europa, en 5 localitats. És una gira que no es torna a repetir, i és una gira i un espectacle totalment nou i únic i que no es repetirà.
Com s'aconsegueix portar una parella com aquesta aquí?
Pues quan ells comencen a gestar la idea de fer una gira, nosaltres ens assabentem, això va ser l'agost de l'any passat, en ple festival, i ens vam posar ràpidament en contacte amb el mànager de Tony Bennett per veure si era real. Ens va dir que sí, però que no hi havia res en ferm, i aquí ja van començar pues, les negociacions, aquí ja van començar pues, els viatges i a fer-ho possible.
Gaires exigències confessables?
Les normals, dins d'una excentricitat i d'una estrella mundial, com pot ser Lady Gaga.
És més complicada ella que ell?
És molt més complicada ella que ell.
Saps si han demanat anar al celler de Can Roca o no?
No ho han demanat.
No ho han demanat. Van i tornen el mateix dia?
No, de fet, arriben el dijous de la setmana que ve.
El dijous de la setmana que ve. Divendres al concert i marxarà l'endemà, interpreto.
Correcte.
Va. Hi ha algun artista que us demani per contacte anar al celler de Can Roca, per exemple?
Hi ha artistes que demanen anar al celler de Can Roca o demanen altres tipus d'excentricitats o d'exigències.
Alguna excentricitat que ens puguis explicar passada, ja?
Passada?
Sí, és a dir, que ara ja no passa res que ho expliquis, perquè...
Bueno, pues l'Elton John va demanar una sèrie de pasta vegetal que no trobàvem enlloc i vam tenir que portar-la als Estats Units.
Pasta?
Pasta, una pasta vegetal que porta una sèrie d'olis vegetals i animals És una cosa que no existeix.
És veritat que Elton John tenia un, va venir amb un avió que és enorme, amb el que, pel que fa a l'armari d'americanes i d'estris i roba personal?
Sí. De fet, el pes, el sobrepès deu ser important en vestuari.
L'altre dia, un afilador de pianos, que va estar aquí al programa, ens va explicar que ell és el que afila els pianos, per exemple, a Cap Roig, però també a Nafina al Grec, Nafina a Pedralbes, Nafina a diversos llocs. Diu que, per exemple, un que es va quedar molt al·lucinat, crec que va ser el Grec, quan va venir el Van Morrison, que diu que mentre estava tocar, quan toca l'última cançó, la gent aplaudeix i tal, no sé què, no sé quantos, que ell està al cotxe del darrere ja, i mentre la gent demana avisos, ell ja fot el camp.
Exacte, això va ser Sweet, de fet, al Liceu.
Al Liceu va ser?
Sí.
Si se'n va darrere...
I ja està. Està bé. Estàs parlant d'un personatge, eh?
És un personatge, no, aquest? Van Morrison és un personatge.
Important.
És de les persones que, conjuntament amb Woody Allen, en un escenari, he vist que no dona cap concessió al públic.
Ni cap concessió al públic, i és una improvisació constant que fa que torna bojos a tota la seva banda.
Sí, perquè diuen, per exemple, no sé si és veritat o no, que es veu que ell no explica mai quina és la llista...
No hi ha set list.
Set list és el començament de la... És a dir, la llista
de cançons. La llista de cançons, el repertori del...
Però diu que no el sap ni la banda.
No.
Perquè així els té concentrats. Diu que així els té concentrats. Llavors, és veritat que tu els veus actuar al Van Morrison i al moment que gira cap al piano i li diu, ara tocarem, doncs, Bright Side of the Road. I llavors ell diu, Bright Side of the Road. I llavors tots comencen a tocar.
Ja estaven tots bojos.
Un altre nom. Ben Harper, Sting i Lady Gaga i Tony Bennett, tot venut.
Tot venut.
Com va, James Arthur, venut tot o queda alguna entrada?
Queda alguna entrada, però anem amb un bon ritme.
Val. És una estrella emergent del pop britànic que va sorgir de la fàbrica de les estrelles dels OTs i per entendre'ns internacionals. Més artistes internacionals. D'agost ve la mexicana Julieta Venegas, que presenta nou disc, tinguem que ve amb nou disc, i el 5 d'agost un dels grups de folk rock independent de més prestigi. Passenger. Aquest és un dels anys amb més presència de grups catalans. Això vol dir que us heu ficat perquè us agrada que hi hagin grups catalans o perquè ara hi ha una collita de grups catalans que permet que Cap Roig pugui mantenir un gran cartell amb noms catalans, també?
Les dues coses. O sigui, intentem obrir el ventall al màxim de públics possibles, però, per altra banda, és una grada amb 2.118 butaques i no és fàcil trobar artistes que complin i puguem fer sold-out, però sí, s'ha donat la coincidència que portem uns 10 anys d'una nova fornada de música en el nostre país, molt interessant.
Els primers, per exemple, aquests. Són els Blaumut, el 24 de juliol, al costat de la Núria Graham, i després...
Moure el paisatge, dic poc que ens era la llar i tu sents la seva escalfor que es construeixi la casa que el nen s'es...
Vam amb Mishima, també amb Joan Miquel Oliver. Qui és el cap de cartell i qui és el taloner aquí?
Això és un doble concert, no hi ha cap de cartell.
No hi ha cap de cartell aquí, eh? O sigui, no hi ha taloners aquí ni que...
Correcte.
I després un dia abans, que és el 14 d'agost, un altre concert doble molt mediàtic. Actuaran junts dos dels grups del programa Oh Happy Day, que són els 10 de veu i els Increscendo, els dos junts, per això?
Aquí doble concert, també. Sí. Aquesta és la nit nostra solidària, per altra banda, que ja fa 3 anys que fem, i el... Bueno, pues, els 5 euros per entrada venuda seran destinats a l'ajuda de la Oncolliga, més una fila zero, més uns microdonatius que realitza la Caixa, la qual magnifica pues, que l'ajuda que recaptem és important.
Sí, l'any passat un dels concerts més especials van ser el dels Pets amb orquestra. Aquest any són els Amics de les Arts els que faran un concert amb Big Band. Però fan molt pocs concerts amb Big Band. No sé si és una proposta que veu fer vosaltres o us van fer ells.
hi ha molt bona relació amb els amics i xerrant, de fer algo diferent, de fer algo especial. Era el 10è aniversari d'ells. Llavors, bueno, va sorgir aquesta idea d'ells, a mi em va encantar, inclús estem mirant d'enregistrar-ho i poder-ho emetre en un futur pròxim.
Emetre-ho amb DVD o...
DVD...
Amb CD, amb el que sigui. Perquè estem parlant dels grans èxits dels Amics de les Arts amb Big Band.
Un repàs dels 10 anys de carrera amb Big Band.
Bé, ple?
Queda poquíssim.
Queda poquíssim. Un parell de catalans més que presenten disc. El primer, Macaco. I Antonio Orozco, que actuarà l'1 d'agost. Un dels jurats del concurs La Volt. No sé si l'efecte popularitat televisiva es nota a la venda d'entrades.
Molt.
Molt.
Li ha canviat la vida. O sigui, ja teníem... Estàvem amb un nivell molt alt amb l'Antonio i ara és brutal.
Ja, perquè si pregunto, concerts que ha estat tot ja venut, què em diries ara?
Ara mateix
el cartell?
Sting, Ben Harper, Tony Bennett, Lady Gaga, Rosario.
Rosario?
El primer dia Pablo Alborán, el segon dia d'Alejandro Sanz, i que queda molt poca, molt poca, molt poca entrada, pues els Blau Mood, els SP3, l'Antonio Orozco, Miguel Bosé, el segon dia de Pablo Alborán no queda quasi res, els 10 de 10 i els Increixendo, i el segon dia d'Alejandro Sanz.
Va. Començar el festival amb pràcticament el 80%, no?, de les entrades venudes, dèiem aquest matí l'informatiu.
Correcte.
Això és habitual o és extraordinari?
Això
o vol dir que hi ha un sentit que també... El sentit lúdic és on es nota més la sortida moltes vegades de la crisi. És a dir, la gent... amb l'últim que intenta gastar és amb el tema més lúdic, no? I estem parlant d'entrades de concerts. Es comença a notar un repuntament de l'economia a partir de les vendes de les entrades?
Jo crec que sí. Jo crec que gràcies a Déu hi ha una millora en l'economia. Per altra banda, som un país molt, molt ric en cultura musical. Això ho demostra, pues, la quantitat de festivals que hi ha a l'estiu. I dins de la nostra cultura, a casa nostra, pues, és normal anar a sortir a veure concerts. Dit això, Cap Roig és una cita inoblidable, és una vetllada única, amb un espai tremendo, amb una, bueno, un que fa que aquella nit amb aquell espectacle sigui una cosa única i que quedin el record de per vida.
Aquest any dobleu l'oferta d'espectacles infantils, senyals que fins ara us ha funcionat molt bé.
Aquí una mica és el que dèiem d'obrir el ventall, perquè en 7 setmanes hem de concentrar el màxim de públic possible, i és el que el públic familiar, evidentment, té que tenir la seva cabuda. I això és una aposta que vam començar fa 3 anys també amb el mini Cap Roig, i ha sigut un èxit.
Els
competidors
repeteixen, eh?
Són els
SP3.
Sí, correcte, repeteixen.
Repeteixen. I a més, 2 dies. 25 i 26 de juliol. I el 9 i el 10 d'agost, un espectacle de la Peppa Pig, encara per més petits. Per adolescents, el 2 d'agost, Gemelliers. Tota la vida, tu. En qui també arrossega molts fans, això sí que és un fet que em sembla que ens ho explicaves l'any passat, que vas flipar, tu, amb ell. Fenomen, no, Pablo Alborán?
Estem parlant d'un treballador nat i a sobre amb un talent brutal.
I m'han dit que, vaja, aquí quan va venir, un personatge magnífic.
Magnífic, normal, sap el que li ha costat arribar on està arribant i té un futur tremendo, no solament a Espanya, sinó en altres territoris llatins, inclús anglosaxons, digue jo.
Hi ha un que pensava que havia actuat, sembla que és la primera vegada que actua, Cap Roig, que és...
És la primera vegada que actua, sí.
Com va de venda d'entrades, Bustamante?
Està els russant el 80% també de l'aforament.
I Alejandro Sanz, que ja ha estat efectivament a Cap Roig, que tancarà el festival d'aquest any. El concert de clausura, el 16 i el 17, del qual hi ha un dia que ja no queden entrades i l'altre queden molt poques. És la primera vegada que passa, això de l'Alejandro Sanz doble...
Sí, l'Alejandro el vam portar fa 3 anys, també com a clausura. No presentava nou àlbum i ara pues, presenta nou àlbum, està en un moment molt alt també, pues, i sí, van volar les del primer dia i estem en un segon molt, molt contents.
Tens clar ja el gran nom per l'any que ve?
Estem treballant amb molts noms, però més que molts noms, amb molts espectacles. Volguem dir que quan comences a fer la criba i comences a mirar qui hi haurà per l'any que ve, pues no solament mires el nom, sinó mires quin espectacle farà.
Ja. Està bé. Bueno, escolta'm, deixem-ho aquí. Només, espera, taca la música, Nieto. Una última pregunta abans d'aquesta mare ja arriben a les 11. L'altre dia va venir l'Isabel Cuixet aquí al programa, la directora de cinema, i li vaig preguntar, escolta, tu que ja portes 30 anys fent pel·lícules, hi ha amb algú que, almenys mentre tu siguis directora i facis pel·lícules, mai més tornarà a fer una pel·lícula amb tu? I em va dir, sí, un. I va dir un nom, que és Jonathan Rhys-Meyers, actor que va estar en una pel·lícula de la Isabel Cuixet i que, en fi, Addiccions les que vulguis, va muntar espectacles diversos i tal. Jo li pregunto al director del Festival del Cap Roig, mentre tu siguis director del festival, hi ha algú que no vindrà mai més al festival?
Quan dius que mai més vindrà, vol dir que ha estat o que jo no tornaré a treballar amb ell?
Bé, les dues.
Amb tots els respectes, Rod Stewart. No el portaré mai ni al festival ni a cap concert que nosaltres organitzem.
Per? Has treballat amb ell o no?
He treballat amb ell, sí. Per les seves excentricitats i capritxos innecessaris.
Per exemple?
Demanar coses que després no utilitza, sortir una hora i mitja més tard a l'escenari per capritx, etc, etc.
Demanar coses que no utilitza?
Sí, des de un billar a el que sigui, porta'm això de tal restaurant de Londres, o si no, no surto, xantatges...
Perdona, un billar ha de fer portar?
Sí, un billar del Jaume Tresserres.
Ell volia un billar?
I volia aquell concret.
Un billar del Jaume Tresserres et va demanar?
Sí.
I tu vas anar a...
El Jaume Tresserres i li vam demanar un billar.
I llavors tu li portes... I on li vas portar això? Això on se li porta la...
Ell estava en un apartament de l'Hotel Arts.
Estava en un apartament de l'Hotel Arts i tu te l'encarregues d'agafar un billar i portar-lo a l'apartament de l'Hotel Arts. I el deixes allà i ni se'l va mirar. Començo a entendre, perquè no vols que torni Rod Stewart. I en canvi, en quin diries internacional, no em diguis d'aquí, perquè aquí segurament seran més... En qui portaries cada any perquè és... fantàstic, agradable, està encantador o encantadora?
Brian Adams.
Sí?
Sí.
Ui, la Mònica Usart es posarà contenta. Sí, és que un encant.
Un encant. Una persona normal. Un encant.
Que continuï sent un èxit, Juli.
Moltíssimes gràcies, Jordi.
RAC 1 centrat. La Generalitat informa que conduir requereix un estat d'alerta i de decisions ràpides, per la qual cosa és molt perillós posar-se al volant quan ens trobem sota els efectes de l'alcohol. Prendre alcohol redueix la capacitat de distingir objectes llunyans, altera l'apreciació de distàncies i velocitats, rebaixa la percepció de risc i pot induir a cometre accions temeràries. Conduir sota els efectes d'alcohol i drogues pot suposar multes econòmiques, la pèrdua de punts al carnet de conduir o fins i tot penes de presó. Al volant, no te la juguis. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
Un problema és un problema fins que en tens la solució. Per això Brugger t'ofereix a Bricor la solució ideal per donar color a la teva llar.
La col·lecció Colores del Mundo.
Amb la gamma de colors més àmplia del mercat.
Troba el teu color a Bricor per només 23,95 euros l'envàs de 4 litres.
I si prefereixes el blanc, tria la pintura Brugger monocapa extra de 4 litres per 24,95 euros.
Bricor, què arreglem avui?
Vine a les rebaixes de moda d'Hipercor. Els descomptes i els preus mai no han estat tan bons.
Banyadors de nen o nena per només 6,99 euros i samarretes d'home a 2,99 euros.
Les rebaixes d'Hipercor. Aquest any, millor que mai.
RAC 1. Soc Sebastià Darbó, l'autèntic. A l'hora que m'escolteu, no importa. L'important és que el dissabte, diumenge, de 1 a 3 de la matinada, sintoniseu RAC 1, on Misteris es fa present. És l'hora del misteri, de la màgia, de l'ocult i tot el món fantàstic.
Misteris. amb Sebastià Darbó.
Dissabte, diumenge, de 1 a 3 de la matinada, teniu una cita amb Misteris i amb RAC1, on tots som un. Fantàstic.
Així sona. Reconcentrat.
Hi ha persones que, pel motiu que sigui, aprofiten l'estiu per llegir el que no han pogut llegir durant tot l'any. D'altres aprofiten que tenen més temps per llegir més del que han llegit durant l'any. També hi ha qui troba que l'estiu és un bon moment per començar a llegir. Per això, avui volem recomanar llibres per llegir aquest estiu, sigui quin sigui el vostre cas, i qui millor que fer-ho que el Guillem Terribas, que és llibreter de la llibreria 22 de Girona. Bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia, tinguem.
Aviam, som-hi. És veritat? Aviam.
Sí,
tu,
a veure.
Tu que ets llibreter...
Sí.
Aviam, a veure. És veritat que l'estiu... Oblida't del dia de Sant Jordi.
Sí, sí, sí.
És l'època de més gran consum de llibres, o com a mínim que es venen més llibres, també?
Jo diria que l'estiu, per l'experiència que tinc, és l'època en què la gent té ganes de llegir més llibres. O sigui, diu, ara que tinc temps, llegiré tot això que tenia pendent, i a més n'hi ha d'altres que van i fan carreguen llibres per passar tot l'any, per passar el mes o per passar les tres setmanes. Tot això és una molt bona voluntat, però com que les vacances és no fer res, trobar-se amb els amics, fer vermut, sortir la nit i tot això, el llibre normalment queda per allà i es va llegir i no es llegeixen els llibres que es volien. No, no és dolent, això. Jo et sembla que és molt millor fer amics, anar de tertúlies, mirar el mar i tot això, i quan tens una mica d'allò, mires el llibre i el llegeixen. Però sí que hi ha una cosa que, i a mi m'ha passat, estàs molt més relaxat, o sigui, no tens l'obligació, per exemple, d'aixecar-te, en el teu cas, suposem, a la matinada per venir cap aquí, sinó que t'aixeques quan vols, vas a dormir quan vols, per tant, no tens tantes preocupacions, per tant, estàs molt més disposat a llegir.
Hi ha llibres de sorra, tu creus o no? O que te'n deixen més anar a la sorra?
No, jo crec que tots els llibres poden anar a la sorra. Tots, sí, els llibres. El que passa que possiblement els que són millors per anar a la sorra són els de butxaca, que no pesen tant. Però bé, jo crec que qualsevol llibre, si t'enganxa, te l'endús a la sorra.
Ui, perquè moltes vegades molta gent diu, no, jo a la platja els bestsellers, saps què vull dir? És allò...
No, jo crec que quan un llibre t'enganxa, te l'endús. Sigui un bestseller, no sé.
Sí, pots llegir el Grisha o pots llegir
el manual d'instruccions per viure millor, per exemple. Bé, pot ser, però tot és que t'interessi. Però sobretot, el de butxaca possiblement és molt més àgil.
Val. Vinga, va, som. Anem. Els tres llibres de l'any que hem de llegir aquest estiu.
Bé, quan jo entenc que són llibres aquests que més o menys hem anat sentint, i per tant, doncs, n'hi ha un que només dient el títol ja en parlaràs tu, perquè és d'aquests, que és un llibre que... crec que s'ha de llegir, ha tingut molt bones crítiques, i la gent que l'ha llegit, com ara tu, La sala d'estar és un camp de futbol, de Josep Maria Fonolleres.
És un magnífic llibre. És un magnífic llibre, el llibre de Fonolleres. És molt bo. Em va agradar molt. Em va distreure molt, em va agradar molt.
Per tant, és un dels llibres, un altre, que se n'ha parlat també aquí, també està funcionant, encara està a les llistes. Si no l'ha llegit, doncs és un bon llibre per l'estiu. O algú com tu, d'en Xavier Bosch.
Efectivament, també un altre molt bon llibre editat per
Columna. Que ara estan fent un concurs de a quines llibreries es parla en el llibre. En el llibre parles de diverses llibreries que va donar. Doncs hi ha un concurs, diguem, que diguin totes les llibreries que participin. I llavors hi ha un llibre que aquest possiblement no és conegut, perquè ara la gent l'està coneguent i n'estan parlant, és Els morts no parlen. És un llibre editat per Llibres del Delicte, d'un escriptor que és de Banyoles, però viu a Sant Feliu de Guíxols, es diu Miquel Aguirre, i és un llibre divertidíssim, és una gambarrada, és un thriller rural, amb un llenguatge d'allò d'estar per casa, però posat en els moments determinats. I és un llibre que hi ha morts a manta, i a més no saben com treure's els morts.
Els morts no parlen, es diu,
Sí, els morts no parlen.
En castellà?
En castellà també en havíem parlat, aquí és un llibre que encara va funcionant, i si no s'ha llegit, val la pena llegir-lo, és el de David Trueba, Blitz.
Magnífic llibre, sí, senyor.
L'altre, també, que en havíem parlat i s'ha recomanat, L'impostor, és un llibre també d'aquests...
El Cercas, sí,
home. El Cercas, doncs, també que val la pena. I després n'hi ha un, que és La isla del padre, editat per Seix Barral, que és de Fernando Marías, que va néixer a Bilbao l'any 1958, i aquest és un escriptor que ha escrit de diversos llibres, ha guanyat bastants de premis, i aquest concretament ha guanyat el Premi Biblioteca Breve. I és un llibre, això sol passar molt a gent quan ja arriben a una certa edat, expliquen la seva vida. I en aquest cas, La Isla del Padre és sobre una anècdota de que quan era petit el seu pare viatjava, era mariner, i un dia va arribar a casa seu i diu, ¿quién es este señor? Diu, es mi padre. I a partir d'aquí, ell agafa aquesta anècdota i explica la vida del pare. Una vegada s'ha mort, és retrobar-se amb el pare.
Hem parlat en llibres de català, llibres en castellà, en altres llengües, vols recomanar algun llibre?
Sí, n'hi ha un que es diu Charlotte, que és edició 62 en català i Alfa Guara en castellà. És de David Foykins, que va néixer a París l'any 1974. Ell té diversos llibres publicats i n'hi ha un que es diu La Delicadeza, que precisament es va portar al cinema, i que en aquest cas parla de la Segona Guerra Mundial, un personatge es diu Charlotte Salomó, que és jueva, pintora, i es refugia a casa dels seus avis, i allà escriu la seva vida. N'hi ha un altre, que també és, no sé si vam arribar a parlar, que va haver de sortir el Submissió,
sí, l'editorial
Anagrama, de Michelet. Aquest, doncs, és un llibre molt ben escrit i que ha creat la polèmica perquè, és clar, que un president musulmà arribi
a França.
Bé, hi han hagut també, hi han passat l'antic president, també, Déu-n'hi-do, quin pàjaro.
Sí, Déu-n'hi-do.
I després hi ha un llibre que es diu Ens veurem allà dalt, i en castellà és Nos vemos allá arriba, que en català és Bromera i en castellà Salamandra. És de Pierre Lemaitre, va néixer a París el 51, aquest va guanyar un premi Goncourt. I és una història que comença el novembre del 1918. És juga entre la ficció i la realitat, la Segona Guerra Mundial, la duresa de la guerra. Dos personatges són els que porten la novel·la, i sobretot és les conseqüències de després de la guerra.
Per cert, que parlant del premi Goncourt, tu ens volies fer una altra recomanació, Guillem?
Sí, Patri Modiano és un escriptor que aquí tenim la sort de que molts llibres d'ells estan editats prou en català, i en castellà molts d'ells estan en Anagrama. Són uns llibres que val la pena tenir en compte, i un d'ells, per exemple, El cafè de la joventut perduda, en traducció de Joan Casas, és situat als anys 60 en un cafè que es diu Cafè Condi, i allà hi passa tota aquella gent progre dels anys 60, i va molt bé per entendre un moment, una situació en un país com París, que era la capital cultural mundial.
Encara un altre premi.
Sí, aquest és el Premi Llibreter. Hem de parlar del Premi Llibreter, que fa el dia 2 es va donar el premi, ja es porta 16 anys, i és un premi que ha tingut ja el seu prestigi, perquè una de les seves gràcies és premiar aquests llibres que d'una manera han passat per les llibreries, però que no han tingut el ressò o el recomanament degut. Un d'ells és El gegant de gel, editat per Periscopi, de Joan Benessin. És curiós, perquè aquest autor havia penjat a l'internet el seu llibre, i va ser els editors de Periscopi que el van veure i després el van editar. És una mena de viatge geogràfic a l'interior de diferents personatges que es troben en un bar a l'Argentina. Com a anècdota, la mateixa editorial Periscopi, que és una editorial jove que fa poc que funciona, se'n va endur el premi l'any passat per Ànima, el premi a la publicació. I després ja el Premi Llibre té dona obra publicada en català, i després d'altres llocs. I en aquell altres llengües és Reparar els vius, que està editada en català per Angla i en castellà per la...
Anagrama.
Anagrama, molt bé, veig que estàs al dia, sí. Bé, doncs aquí és una història que està molt bé, és molt poètica. Aparentment semblaria que va de metges, perquè és sobre el trasplantament d'un cor a un personatge que s'ha mort d'accident, però està molt ben explicat sobre el que passa amb aquest personatge, i a més també l'explicació tècnica, cirurgia, podem dir, de metges, està també molt ben explicada.
A veure, amb una trilogia, Guillem.
Bé, una trilogia podria ser la trilogia de Batzan, que ja n'hem parlat.
Bastant, home, jo sóc, és imprevisible.
Però llegir-la, ara precisament es passarà al cinema. Sí. Hitchcock deia, qualsevol bona novel·la s'ha de llegir. Sí, el cinema s'ha de portar històries que no siguin possiblement tan conegudes. Per tant, abans no es passi al cinema si no l'heu llegit, recordeu que són escrites per la Dolores Redondo, El guardià invisible, El llegat dels ossos, Ofrena la tempestat, totes editades en català per Columna i en castellà per Destino.
Hi ha una trilogia negra, nòrdica, els que ens agrada molt la novel·la nòrdica de misteri, que és un gènere en si, la novel·la nòrdica, Està funcionant molt bé, no, ara
mateix? Està funcionant molt i molt bé, i ara ha sortit una nova trilogia, que són tres llibres, Persona, Trauma i Catarsi. Uh-huh. Aquí entre nosaltres, de moment, en castellà ha sortit Persona i Trauma, Catarsi encara no ha sortit. I està escrita per un nom molt estrany, que és Eric Altsund, però aquest això no existeix. De fet, són dos personatges, dos escriptors, un que es diu Serket Eriksson, que va néixer el 1974, i és enginyer de so, i també artista, i li va la cosa del rock, i l'altre és Hakan Alexander Sunskins, és productor d'una banda d'electropunk.
Ostres!
Saps el que és això d'electropunk?
Bueno, sí, però perquè aquest senyor fa...
És productor d'aquesta banda, sí. Però a més és bibliotecari d'una presó.
Ostres!
D'una biblioteca, d'una presó, que aquí deu treure material a manta per poder escriure les seves històries. Bé, la trilogia porta per nom Los Rostros de Victoria Bergman. I aquí hi ha una curiositat. Ingmar Bergman, director suec, té Los Rostros de Bergman, però hi ha una pel·lícula de Bergman que es diu Persona, i un dels títols també es diu Persona.
Ostres, quines casualitats.
Aquelles casualitats. Els llibres estan traduïts... una altra cosa, els llibres estan traduïts del francès, que això també, si fossin dels suecs, segurament podrien estar millor, però vaja, de moment... I hi ha prevista una... No hi ha, de moment, prevista una traducció en català. Aquesta és novel·la negra tirant a psicològica. Una de les coses que pretenen aquests dos nois és demostrar que a Suècia tampoc és el paradís, que també hi ha coses que no van bé, i també hi ha suïcidis, i també hi ha assassinats, i també hi ha marros.
Si parlem de novel·la negra escandinava, sempre parlem a Stieg Larsson i del Millennium, no, de la trilogia. Sí. Però tu volies recomanar a Larsson, vaja, que a Larsson el van influir altres escriptors que són molt recomanables.
Sí, uns escriptors. Per cert, de Larsson saps que ara sortirà a octubre una quarta. I tu saps que, a part de beure els 50 cafès al dia, per cert, quants en veus tu?
Jo de cafès en bec, mira, un, dos, tres, quatre, cinc, sis.
Va. Doncs ell en bevia uns 50.
Sí, però això, aquest cafès, aquest aigua xirrissa, sí.
Ell fumava 3 o 4 paquets, bevia 50 cafès, i era un periodista d'investigació, i, curiosament, quan escrivia el Millennium, els escrivia de cop. O sigui, escrivia la primera, la segona, la tercera, la quarta, i anava compaginant. Ho tenia tot al cap, era una eminència.
Sí.
I, per tant, quan es va morir, hi havia les 3 escrites, però les altres ja estaven mig escrites. El que s'ha fet ara és copilar el que quedava dels altres i fer-ho. Però anem a el que parlàvem. Si Larsson sempre va dir que ell tenia una influència d'uns escriptors de novel·la negra, que era una parella que es deia P. Walto, que va néixer a Estocolmo i va morir al Minos. Va néixer el 26 i va morir el 75. Era periodista i era especialitzat en successos. I d'aquí també tenia la informació. Va conèixer una senyora que, si no m'he perdut, es deia... Ho tens aquí, tu?
Bern.
No, Mac... No, Mac Swals. Sí, eren dos. Per Van Looy i Mac Swals, que era una dona que va néixer a Estocolm l'any 36, que va treballar en una editorial fins al 61, el 62 va conèixer el periodistes varen ajuntar i qui va començar una saga amb un detectiu que es diu Martí Beck. L'any 1965 varen publicar Rossan, i el que és curiós és que ja es varen portar al cinema moltes de les seves novel·les. Fins i tot hi ha una pel·lícula americana que es diu El policia que riu, que és una novel·la escrita al 68. El 73 el director americà Stuart Rosenberg, amb en Walter Mató, imagina't, Walter Mató fent de detectiu d'un personatge suec, i Bruce o la Joana Cassidy. Aquests llibres es poden trobar actualment editats en RBA, tant en català com en castellà, i és allà on Larsson sempre va dir que eren les seves, els seus pares literaris, i que la seva idea era fer el que ells havien fet, fer una saga de 10 o 12 llibres sobre un mateix personatge.
Volies fer una reivindicació, Guillem Terribas, que és el Manolo Vázquez Montalbán.
Jo em sembla que s'ha de reivindicar, perquè ara jo, precisament per coses de la vida, estic redigint La soledat del mànager.
Home, La soledat del mànager del Premi Planeta. Va ser el Planeta o no?
No,
el Mares del Sur.
Aquesta va ser la primera o la segona que ja feia amb el Carballo.
La primera va ser, jo crec que va ser Jo maté a Kennedy. Jo crec que va ser la primera.
Jo maté a Kennedy.
Que no és de les seves més brillants, eh? Jo crec que Los Mares del Sud comença ja, després crec que va el Tatuaje, després La soledat del mànager, efectivament. Efectivament.
Però la sonada del mànager que l'estic llegint és curiós, perquè a més està ambientada l'any 80 i pico, i el llegeixes ara i veus quina visió ja tenia de la vida i de la política i de la societat Vázquez Montalbán. Caravaggio és un personatge fora de sèrie, però el Biscuter.
Home, el Biscuter, i la Charo.
La Charo. Una... Però hi ha uns personatges, hi ha un Barcelona, hi ha un, en aquest cas, un Empordà. Acaba a la Bisbal, en el restaurant que ell hi anava, que se'n deia Cal Podrit, doncs la novel·la aquesta acaba allà. Però vull dir, es pot... hi ha unes recopilacions a Planeta que se'n diu, per exemple, Les Huides, Caravaggio i Les Huides, que hi ha Tatuaje, La Soledad del Mànager, Los Males del Sur, on hi ha un altre que porta Caravaggio Viajero, que és la Rosa d'Alejandria, el Quinteto, i curiosament, Los Pájaros de Bangkok, que és allà on ell va morir.
Jo és que estic d'acord amb tu, és indispensable llegir els llibres de Caravaggio, els llibres de Manuel Vázquez Montalbán, que són una meravella.
I a més, la manera que està escrit, era una...
I a més recomano, hi ha un llibre, existeix un llibre, que és... no sé com es diu el títol exactament, però que és La gastronomia del Caravaggio, que són les receptes que ell, als llibres, va recopilant. Crec que és el Planeta, que va treure un llibre amb la recopilació.
Són les receptes de Caravaggio.
Les receptes de Caravaggio.
Les receptes de Caravaggio. Hi ha un moment en aquesta soledat que arriba a les 2 de la matinada, prepara un d'aquests menjars, truca amb un seu amic i diu, tu vols venir, però si és a les 2...
I explica la
meravellosa. Això sí que són nits.
Anem a fer uns clàssics per recordar, sí. Sisplau, Guillem.
Molt bé, doncs un clàssic que ara torna a ser viu, és Incerta Glòria, del Club Editor de Joan Sales, 1912-1983, Àlex Rigol a la portada al teatre amb èxit, i en el cinema l'està preparant Agustí Villaronga i
Joan Passola. Sí, senyor, la Joan Passola productora.
La novel·la és una novel·la imprescindible també per entendre molt del que passa al nostre país. Parlàvem de la configuració dels imbècils.
Per mi és el llibre...
Bé, però em van parlar, i és que ara ha sortit la configuració dels... Ha tornat a sortir amb una nova edició que ha editat l'editorial Anagrama. Recordem que es deia...
La Consorcia d'Enses, no es deia?
La Consorcia dels Enses. Una traducció que tampoc era res de l'altre món, però el títol ja no feia res. Les històries d'aquest personatge fora de sèrie que va pel món dient que això aniria bé ara regalar-lo a uns personatges que es pensen que tot el món va contra ells i potser és ell que va contra el món.
Sí. Per cert, que aquest llibre, jo fa molts anys que el vaig llegir i que m'agradaria tornar-lo a rellegir en algun moment que no tingui tants llibres encara per llegir. Però és un llibre que és molt revisionable i que me'n recordo que es deia efectivament, jo el vaig llegir en castellà, que era La conjura de los necios, sí. I recordo que la Marina Espasa, a través del Twitter, va recomanar el llibre, però a més va dir el canvi de títol, i vaig dir, com que ha canviat de títol? Com és que l'han canviat el títol en català, no?
En canvi, ara, la confabulació dels imbècils té a veure... S'ha de dir que l'escriptor és en John Kennedy Toll, que va a 37, es va suïcidar l'any 69, i el personatge és l'Ignatius J. Kelly.
Really,
que diu Really, sí. Que, de fet, és una barreja de diversos personatges, que pot ser el Graci, el d'Oliver Hardy, el Graci el Sec, el propi Quixot, perquè va per la vida veient coses que no es veuen, o fins i tot la perversió de Tomàs d'Aquino. Tot una barreja que hi ha en aquell llibre. Hi ha un altre llibre que val la pena tenir, que és de Prudència Bertrana, que es diu Jo, memòries d'un metge filòsof, que l'editorial L. Geminat ha recuperat amb una col·lecció dedicada a Bertrana, i que està revisada i ens parla del metge Didac Ruiz, que va estar al manicomi de Salt, i que és una novel·la sobre l'inadaptat. És un llibre que val la pena tenir en compte.
Sí. Un llibre per llegir sota un pi, Guillem.
Un llibre per llegir sota un pi, és per d'allò, però ja enamorats d'André Herpum, editorial Proa,
de Manel Cuyàs. Algun llibre de poesia que es vulgui recomanar?
Llibre de poesia, doncs jo en diria dos. Per exemple, Tots els sepulcres, d'en Jaume C. Pons, que reuneix una trilogia de la seva poesia, i després sempre es pot anar a Narcís Comadira, la seva poesia, recopilació del 1966-2012, amb una edició de butxaca molt manejable, per anar a la sorra.
Llibres de no ficció. Ara, Guillem?
Llibres de no ficció. Bé, doncs, no ficció, aquí ja es demana una mica més de predisposició de l'actor que vulgui doncs, fer... Hi ha un llibre que se'n diu La música en el Castillo del Cielo, que de fet és un retrat de Johann Sebastian Bach, o sigui, és el pseudònim, el subtítol, editat per Acantilado i escrit per John Eliot Gardner, que és, va néixer a Anglaterra el 1943, i aquest senyor és un director d'orquestra, gran coneixedor de l'obra i la vida de Bach, i que doncs, en aquest, és un llibre que té 948 pàgines,
però
a partir d'aquí pot sortir parlant de Bach com si fossis un gran expert. Vull dir, a més està molt ben escrit, vull dir que no és allò només per adorits, vull dir, fins i tot en Pep Prieto el podria llegir sense cap problema.
Hola, Pep Prieto. Què tal?
Bon dia. Bon dia, és per Damis.
Hola, Torres.
Exacte, per Damis.
Exacte, què més?
Bé, llavors hi ha un llibre interessantíssim, Ramon Mercader, L'home del violet, biografia de l'assassí de Trotsky, editorial Ara Llibres, escrit per un historiador jove, Eduard Puigventós López, va néixer a Rubí el 1984. La gràcia d'aquest llibre, que té un volum d'unes 1.000 pàgines amb molta documentació, és que de Ramon Mercader sabem que és aquell català que va matar a Trotsky amb un piolet. I ens quedem aquí, ja no sabem
res més. Sí.
A veure, per què va matar Trotsky? Qui era Trotsky? Com anava? D'on vivia? D'on venia? Les seves referències? Per què doncs, va ser ell l'escollit per anar a matar? Tot això i més està explicat en aquest llibre d'una manera fantàstica, curiositats, va estar 18 anys a la presó, va viure a Cuba i actualment està enterrat. Li van donar la medalla de Lenin i està enterrat a Moscou, que va morir l'any 1978. I si tu me diguessis que té a veure Victoria de Sica amb aquest senyor, doncs, Victoria de Sica és un director italià fantàstic, es va casar amb una actriu catalana que es deia Maria Mercader.
Sí, sí.
Maria Mercader, Ramon Mercader. Eren parents. Però hi ha un altre personatge que tu també deus conèixer, el promotor més important d'espectacles.
El Gai.
Gai Mercader. Era el seu tio avi.
Hosti.
Ah.
Ah, noi. Va, escolta'm, pels viatgers, recomano un llibre pels viatgers, sisplau.
Pels viatgers, hi ha un llibre que se'n diu Llibre de marques, que ha editat Corbeta Edicions, escrit per Josep Valls. En Josep Valls és un senyor de Sant Feliu de Pallerols, que li agrada la música, li agrada viure bé, li agrada el menjar i li agrada viatjar, però té una cosa molt important. Va estar amb en Josep Pla durant els 10 últims anys, ell era gerent del motel i Josep Pla necessitava algú que l'acompanyés i ell l'acompanyava. Aquí Valls va aprendre molt de Pla, molt de com s'han d'escriure històries, i aquest llibre, de fet, és un recorregut, anotacions de les seves estades a Roma, Venècia, Siena, Jerusalem i, sobretot, Florència. I és un llibre que val la pena per si has d'anar a aquests llocs.
Algun llibre per la mainada?
Doncs per la mainada n'hi ha molts. La gran avantatge de la mainada és que tenen una llibertat absoluta per agafar el llibre que volen. Sí, ningú els hi qüestiona, els nanos que tenen entre 5 o 6 anys, vull aquest llibre i li compren. Quan arriba a partir de 8 o 9 anys ja diu no, hauries de llegir aquest i tot això, però hi ha una llibertat de total. Hi ha un llibre que es diu Mirant al cel.
Sí, home...
Aquest el coneixeu?
Sí, home, i tant que el coneixem, és com si fos nostre.
Doncs és d'una noia que va néixer a Molins de Rei l'any 1984. I és un llibre que el temps, i més ara que fa tanta calor, és una de les coses que ens preocupa. Doncs parla del temps, i parla d'una manera per la mainada, perquè entengui les diferents estacions. I a més hi ha un... s'adjunta una mena de...
Calendari,
de
no?
Calendari no gastronòmic, sinó...
Meteorològic.
I és un llibre que està molt ben editat. Hi ha una edició petita, o sigui, de format petit, i una edició en format gros, i està editat per la Galera.
Estem parlant de la Mònica Usart, el llibre de Mirant els...
Ah, no havien dit
encara el nom. Però aquí tothom ho sap, i aquí és el temps. Dit això, puc preguntar, Guillem de Ribes, quins creus que seran els llibres de l'estiu?
Poden ser qualsevol dels que... alguns dels que hem dit poden ser, però n'hi ha un que serà La joia de la corona, serà el llibre que arrasarà, i que independentment que divendres estigués aquí amb tu parlant, els llibreters ja feia dues setmanes que el veníem i que el recomanàvem. I és un llibre que se'n diu La noia del tren, escrita per una noia periodista, Paula Hutchins, més o menys, i que doncs havia escrit alguns llibres que no havia funcionat gaire, i va dir o aquest o mai. Sí. 5 milions d'exemplars, està arrasant, i està funcionant el boca orella, està funcionant allò. I és un llibre que té aquella gràcia d'explicar una història, la que dius, a veure de què va, i quan vas mirant de què va ja estàs a la pàgina 50. I t'enganxa per a totes aquestes coses. I llavors, doncs, bé, ja tot aquell es parla del Hitchcock, La ventana indiscreta, i bé, en aquest cas, a mi que m'agrada anar en tren, i avui he vingut en tren com cada dia, és fantàstic, perquè no sóc tan bevedor com ella. Hi ha una cosa, jo no sabia, sí, que els gin tònics poden anar envasats com si veiés, sí, amb llaunes,
llaunes, sí.
Això poc ho tenia. N'hi ha per aquí o què?
Sí, n'hi ha, però jo el recomano fer anar al tema clàssic, eh?
Ai, que sí.
Oh, tant, allò, el treball, sí, igual que tots aquests que comencen a fotre allò que allò que un tònic sembla un arbre de fruites, perquè comencen a fotre allà unes coses raríssimes amb uns colors.
Escolta,
el gin tònic és el que és ginebra i tònic.
I ja està.
Exacte.
I poca ginebra.
Sí, això mateix.
Bé, doncs, jo crec que serà el fenomen com La veritat sobre el cas de Harry Kebel, de Jordi, que curiosament...
També és de La campana.
Ah, és de La campana, aquí la... La Isabel ataca de nou.
Ataca de nou.
I per tant jo crec que serà aquest el llibre que... No crec. És, ja és, ja està, dit i beneït. La joia de la corona.
Gràcies, mestre.
Molt bé.
Torna aviat, eh?
Li volia donar una cosa.
Ah, sí, digui-t'on, des de l'Idoni.
És un llibre que sortirà el dia 2 de setembre.
Setembre, sí.
El dia 2 de setembre. És un llibre que ja està escrit, que aquí són les galanades, encara...
I és no m'ho puc creure.
Sí.
Quina il·lusió!
Sí.
Puc dir quin és?
Sí, home, s'ha de dir.
M'acaba de regalar Les galerades de La maledicció del Palmisano, que és la nova novel·la, que m'han dit que és esplèndida, del Rafael Nadal.
Acabo de parlar amb ell. Bueno, aquí
ostres,
tens.
Ostres! Mira, ja tinc...
Ha estat els relligat així, d'aquesta manera.
Sí, és que és la galerada, són les galerades, per entendre'n. Les galerades de... Per cert, que hem d'explicar a la gent el que són les galerades,
sí,
perquè també a vegades donem per assegut que és una galerada. Les galerades és... Exactament el llibre, igual com ha de ser, però en lloc de ser llibre, és amb uns folis...
I amb ratlletes. Que
amb ratlletes i tal, perquè l'autor el revisi aquest llibre per si hi ha alguna errada. Ja, saps quin problema hi ha? Que ara m'estan atacant per terra, mar i aire. Perquè acabo de rebre un missatge d'una amiga comuna que diu... Home, Guillem el Terrible en acció amb el Magnífic llibre del Rafel.
A la Pujol.
L'Ester Pujol.
Ho he endevinat, l'Ester Pujol.
Escolta, fem una cosa.
Digues.
Fem una cosa. La primera setmana de setembre, t'espero aquí, amb el Rafael Nadal.
Molt bé.
I parlem del llibre del Rafael Nadal, què et sembla?
Del Rafael Nadal, doncs fem això.
Apuntat, Guillem, t'arribes aquí.
La primera setmana, a veure,
La segona, és igual.
Vale. No, la primera setmana, és el final de setembre, que marxo uns dies. Primera de setembre estic
perfecte,
aquí.
Perfecte, perquè surt el 2 de setembre, dius, no?
Surt el 2 de setembre.
Doncs amb el Rafael Nadal en parlarem. Moltes gràcies, Guillem, com sempre.
Per concentrat.
Banda sonora de Joc de Trons, ho acabem de saber, com dèiem, HBO, Movistar Televisió, acaben d'anunciar que Joc de Trons també rodarà Canet de Mar, entre d'altres localitats, una de les quals és Girona, com hem sabut. Blanca Arbell, alcaldessa de Canet de Mar, bon dia i moltes felicitats.
Bon dia.
Ja té més detalls d'aquest rodatge o no?
No gaires més. Nosaltres fa un parell de setmanes ens ho van venir a notificar, tant els propietaris de l'entorn on es farà com el responsable aquí a Espanya de buscar els indrets i l'enllaç amb la productora, i ens van dir que top secret, que no podíem dir res, i nosaltres no dèiem res, però és que tampoc tenim oficialment res per poder explicar. Nosaltres vam quedar que ens entrarien instàncies demanant el que necessitessin, però de moment encara no han entrat res. Per tant, la meva informació és la mateixa que podeu trobar a la tele, que ho han dit, a la web que ens van informar ahir a la nit que avui sortiria. O sigui que poca cosa més us puc explicar.
De moment sabem que aquí, els productors, és a dir, HBO I la televisió que té els drets a Espanya, que és Movistar TV, sí. Movistar Televisió, perdó, acaben d'informar ja oficialment que rodarà a Canet de Mar, vaja.
Sí.
Amb la voluntat, primer, a rodarà el castell de Sant Florentí, és així, no?
De moment, pels entorns d'aquella zona.
Val.
Però no tenim la petició concreta.
Carai,
del,
això també és curiós, és a dir, ho anuncien sense tenir el vistiplau de l'alcaldia, per entendre.
No, perquè aviam, això és una cosa que és particular.
Val.
Si fos un espai de titularitat municipal, sí que ho sabríem. Però estem parlant que deu ser en algun espai doncs, que és particular. Per tant, nosaltres hem de saber-ho per l'enrenou que comportarà.
Mira, la nota pública que acaba de fer-se ara i que es pot trobar a la comunicació de Movistar Plus, Movistar sí. Plus, que em sembla que es diu que es dirà així, és l'agraïment que també passarà al Parc Natural de les Bardenes Reales, a l'Alcazaba d'Almeria, que també rodarà, i el castillo de Santa Florentina, con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Canet de Mar y su alcaldesa, Doña Blanca Argell Bruguerola.
Arbell.
Pues le han posat Argell, ja li he dit que li he canviat el cognom. Bueno, o sigui, ja li donen que la col·laboració.
Home, nosaltres col·laborarem amb tot el que sigui possible, només faltaria. És un esdeveniment que jo crec que és positiu pel poble. Tot això s'està creant tota una sèrie de seguidors al voltant d'aquesta sèrie que crea riquesa. Es fan rutes fins i tot per anar a veure els espais on s'ha gravat. Per tant, estem encantadíssims que vulguin venir aquí a prop.
La seva discreció em recorda la de l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont.
El què li recorda?
Que la seva discreció, alcaldessa, em recorda molt la del Carles Puigdemont també amb el tema del Joc de Trons a Girona.
Potser ens hem trobat amb el mateix, que no sabíem res fins més endavant.
Vostè li passa com l'alcalde de Girona, que no coneix, no veu la sèrie?
No, jo vaig veure-ho i tant. Tinc un fill que ja es va encarregar de dir-me mare, mira això, que és això el que t'estan dient. I vaig mirar-ne una miqueta, sí, el que passa que no tinc massa temps, però sé de què va, més o menys.
Pel que he vist de la sèrie, l'entorn i el castell de Santa Florentina està perfectament localitzat com una de les possibilitats d'exteriors de la sèrie?
Doncs sí, sí que encaixa i tant. Encaixa, sí. Nosaltres tenim aquest castell que és de diferents èpoques i depèn de com ho agafin o el que ho disfressin, no sé com es diu això, els canvis que facin segurament ens trobarem a mig de la sèrie.
Sap quan vindran a rodar? I...
No ho sabem perquè ells tampoc ho tenien clar. Quan la primera trobada que vam tenir, ja et dic fa 3 setmanetes, que vam d'aterrant aquí a l'Ajuntament, no ho tenien clar, no tenien res clar encara perquè depenia una miqueta també de com anaven els rodatges en els altres llocs. I com que és un lloc privat que com a molt ens demanaran a nosaltres, doncs potser tallar algun carrer o un lloc, un pàrquing d'aquests públics doncs per muntar-hi durant un dia doncs, els camerinos o alguna cosa així, doncs tampoc necessitem saber-ho amb tant de temps quan vindran.
El que certament, el castell és espectacular, per aquells que el coneguin, el castell és que més que dona imatge perfecta que és Joc de Trons. És a dir, si algú busca per fotografies i si algú el va visitar, veurà que és una autèntica meravella. Per tant, no sap res més que el que sap, que... En fi, jo sí que li preguntaré, com li vaig preguntar a l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, què significarà això per la vila?
Això més aviat, més tard ho sabrem. Ara el que podem saber o intuir és que tota la moguda que està portant aquesta sèrie arreu on te passa, doncs serà positiu pel poble. Portar el nom de Canet de Mar doncs, al món, això no té preu. I aleshores doncs, tota la moguda que hi haurà, no sabrem si serà a qüestió d'un dia, de 2 dies, de 3 dies, una setmana, tot el moviment que hi haurà doncs, de gent que necessitarà els serveis del nostre poble, doncs benvinguts siguin i en algú farem un favor. Per tant,
I càsting? Els hem demanat que no, tampoc, eh?
Nosaltres això ho vam intentar parlar-ho la primera trobada i única que hem tingut i em sembla que ja ho porten molt tancat, això, perquè es veu que quan vam fer el càsting aquest de Girona ja van agafar tots els de la zona. Vaig entendre-ho així, A no ser que els digui, ara quan entrin per instància realment tot el que necessiten, doncs acabarem de saber tot el que ens demanen o què podem demanar nosaltres.
Bueno, i nosaltres ens posarem en contacte amb, la, amb els productors de la sèrie, entre altres coses, per proposar que el Josep Maria Mainat sigui un dels, un de, un dels que faci d'extra de la sèrie. Sí, exacte, exacte.
I tant, i tant, i tant.
Alcaldessa, disfrutar-ho, moltes felicitats.
A vosaltres.
Que vagi bé.
No, sí, no, sí, sí, no.
Reconcentrat.
Sí, sí.
RAC, RAC, U. No l'agafeu. I si ho feu, tingueu present que podria ser una trucada de la segona hora de RAC 1. Durant 7 temporades, l'equip d'investigació que fa riure ha fet milers de trucades per als seus treballs de camp, estudis d'audiència, treballs de cague i, bàsicament, per molestar. Cada cop és més probable que, en despenjar el telèfon, us assalti un home amb veu de dona per preguntar-vos què és la segona hora. Esteu avisats, però compte, el telèfon no és l'única amenaça. Ara tenen WhatsApp i Line, i Messenger, i Telegram, i Snapchat. La segona hora, un equip d'investigació, amb missatge, amb Quim Morales, de dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a RAC 1. Tots som 1.